Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Comencem amb una notícia d'última hora. Atenció als usuaris de Rodalies. Una avaria en el sistema de senyalització a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat provoca retards de 45 minuts de mitjana a les línies R1, R2 i R3. La incidència ha passat a primera hora d'aquest matí. Des d'aleshores s'han anat acumulant les demores i alteracions a l'horari habitual dels combois. Adif treballa sobre el terreny per mirar de resoldre aquesta incidència el més aviat possible. Una avaria, com dèiem, en el sistema de senyalització està provocant retards de 45 minuts de mitjana. Avancem amb més qüestions. El Partit Socialista i Junts asseguren que l'acord per la investidura de Pedro Sánchez està tancat des de fa dies. Ara, però, les dues formacions creuen documents per mirar d'afinar la llei d'amnistia a l'espera d'aquest acord final i, per tant, convocar la investidura de Pedro Sánchez. L'objectiu de les dues parts és tancar tots els detalls abans de rubricar aquesta entesa, de manera que fins que els juristes no considerin apte el text, no hi haurà signatura. Segons el Partit Socialista, en aquestes converses no s'ha parlat de noms concrets a què afecta o no la llei d'amnistia. Un acord, per tant, que estaria encarrilat i que l'entesa podria ser imminent. Sobre aquesta qüestió ja s'han pronunciat aquests dilluns els comuns. Consideren que, per exemple, el cas de Laura Borràs no té res a veure amb el procés i que, per tant, amb la futura llei que s'està acabant de perfilar amb Junts, no s'hauria d'incloure el nom de Laura Borràs. És el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena.
Ja hem deixat clars quins són els casos que creiem que formen part d'aquesta judicialització del procés, concretament doncs, no només de l'1 d'octubre, sinó també del 9 de novembre i fins i tot des de la primera tramitació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Nosaltres tenim clar quin és el nostre posicionament polític, per exemple, respecte del cas de la senyora Laura Borràs, i creiem doncs, que això no té a veure amb el procés.
Mena també ha advertit que esperen que ningú vulgui allargar aquesta situació de manera innecessària. I si hi hagués un nou govern de coalició, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha confirmat aquest dilluns la intenció de l'executiu de mantenir els descomptes en el transport públic durant el 2024. Sánchez també ha apuntat que, això sí, més endavant només seria per determinats col·lectius. La ministra ha afegit que el transport públic continua sent una prioritat i, per tant, la gran aposta del govern espanyol en el cas que Pedro Sánchez sigui investit president. I precisament fa uns dies coneixíem que Renfe ja ha expedit 661.735 abonaments gratuïts per a Rodalies i mitjana distància a Catalunya per viatjar, recordem-ho, des del passat 1 de setembre i fins al 31 de desembre. Avancem amb més qüestions. Catalunya té 29 grans fortunes i és la comunitat autònoma de l'Estat espanyol que més en té, segons recull aquest dilluns la revista Forbes. Catalunya té més rics que Madrid, però això sí, acumula menys riquesa, 26.102 milions d'euros davant dels 38.548 de Madrid. La persona que més tributa a les arques catalanes és el propietari de Mango, Isaac Andic, amb 2.700 milions d'euros, al voltant d'un 42% més que l'any anterior. Això li ha permès, per tant, pujar en aquest rànquing i que es col·loqui entre els 10 més rics d'Espanya. Entre els 16 primers hi ha la família Grífols, que fa l'entrada més forta i se situa a la 14a posició, en una llista on també hi destaca l'empresària catalana Sol d'Orella. El propietari d'Inditex, Amancio Ortega, continua liderant el podi d'aquesta classificació, és el més ric amb un patrimoni de 81.800 milions d'euros. La una i quatre minuts, com sempre, cop d'ull a l'actualitat esportiva. Aquesta hora, en Pol Corredoira.
El Granada presentarà una queixa al Comitè Tècnic d'Àrbitres per l'actuació del col·legiat al partit d'aquesta jornada contra el València. L'àrbitre va xiular un penal molt polèmic sobre Hugo Duró abans del descans, que va donar l'únic gol del partit als valencians. L'entrenador del Granada es va encarar amb el jugador del València i va carregar amb contundència contra el VAR al final del partit. Per la seva banda, el comitè de competició ha comunicat fa una estona que es posposa el Mallorca-Cadis d'aquest cap de setmana. L'aplaçament sol·licitat per la Lliga es produeix per l'ampliació de la finestra de partits internacionals i la convocatòria de Muriqui, jugador del Mallorca, amb la selecció de Kosovo. Encara no se sap la nova data del partit. I un apunt en tenis, i és que Novak Djokovic s'ha proclamat campió del Masters 1000 de París per setena vegada. Aconsegueix amb aquest títol el 40è Masters 1000 de la seva carrera esportiva.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 del migdia, a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la Via Verda per accedir fins al recinte al bell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. Descobreix el patrimoni cultural i natural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Videojoc.
I ara sí, 7 minuts que passen de la 1 del migdia. Saludem a aquesta hora Joan Cebrián, periodista expert en esports electrònics i videojocs. Joan, què tal? Bon dia.
Bona tarda, Joan. Doncs molt bé, la veritat, amb moltes ganes de parlar més de videojocs, perquè aquest cap de setmana hem tingut molta festa.
Sí?
I parlant de festa, m'agradaria fer-te una pregunta.
Digue.
A mi m'agrada preguntar-te, perquè és com obrir-me una mica més.
Un
espai més íntim, no? Tu has anat a festivals de música?
Sí, home, i tant.
I quin t'ha agradat més i per què?
Mira, m'agrada molt el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, que és molt bona música i música molt catalana, cosa que m'agrada.
Perfecte.
I m'agrada molt l'acústica de Figueres, també.
L'acústica de Figueres també t'agrada.
No, sí, és més intimista, més, no és un, allò, un gran festival amb moltíssima gent, i va molta gent, però no és un gran festival amb multitud de gent, i fa que sigui molt més intimista, estàs molt més a prop dels cantautors, en fi, que està molt bé.
Està molt bé, recomanem sempre anar a festivals i donar suport als artistes que més us agraden, no? Mm-hmm. I com bé sabreu, a la música tenim festivals de tot tipus, els que has esmentat, el Canet Rock,
per
el
exemple.
Primavera, el Carabé i fins i tot el Cruïlla, no?
Home.
I també ens podem trobar en dies molt diferents entre si, no? Mm-hmm. És a dir, per exemple, el Cruïlla, els dimecres, el Cafè per Cafeteros és el dia del rap.
Ah, mira,
clar. Però després, el dissabte o el divendres, doncs tenim més l'indie, el pop, el rock.
Uh-huh.
Què vull dir amb això? Per què estic parlant de festivals de música?
Bona pregunta.
Perquè la paraula festival, Joan, no només es pot aplicar a aspectes més clàssics de la cultura, no? No,
sí.
No només la música, el cinema o la literatura. Estem a l'hora del videojoc, no? Doncs, evidentment, també tenim esdeveniments més importants dels que coneixeu.
Però hi ha festivals de videojocs,
Hi ha festivals de videojocs. Però, sobretot, aquest cap de setmana hi ha un que ha acaparat tota l'atenció, que és la BlizzCon. Perdó.
Perdona, tota aquesta gent que escoltàvem de fons és la gent que participa en aquest festival?
És el públic que va al festival.
És una brutalitat de gent, això, eh?
És una brutalitat, és espectacular.
Que bèstia. A veure, va, comencem pel més bàsic, pels que no sabem de què va la cosa. Què és la BlizzCon?
Doncs la BlizzCon és una convenció de videojocs d'Activision Blizzard. És una empresa que possiblement us sonarà perquè va ser la creadora del World of Warcraft.
Home, sí.
Home, és un històric, no?, de la indústria, o sigui, ja és part de la cultura pop. Uh-huh. Se celebra al centre de convencions d'Anaheim, a Califòrnia, i des del 2005 es celebra anualment, ¿vale? Cada any hi ha unes dates en què tenim la BlizzCon. En què consisteix principalment? Doncs és un homenatge als jocs de l'empresa, com ja ha esmentat WoW, i el que més crida atenció és que es presenten les novetats de cara a pròxims anys, que també hi ha gent que juga dins, evidentment, uh-huh, que veu estàtues, figuretes i de tot, i també es fan concursos de disfresses i moltíssimes coses més, bàsicament.
Mira, per exemple, ara ens parlaves de novetats. No sé si la BlizzCon aquest any ha presentat alguna cosa que valgui la pena.
Doncs jo aquest any m'he quedat amb les expansions, la veritat. Per qui no ho sàpiga, què significa una expansió al món dels videojocs? Doncs bàsicament és una addició de contingut al títol en qüestió, ¿vale? És a dir, tu tens factors com nous mapes, nous personatges, àrees o qualsevol cosa que se t'acudeixi per tal de complementar un joc que ja està publicat.
Val, per tant, quan jo... Uau, és interessant això, eh?, que m'explicaves ara de les expansions. Quan jo jugo a un videojoc, m'instal·lo una expansió d'aquell videojoc i el videojoc és més gran.
Correcte, és tal qual.
Ve a ser això,
tu,
eh?
Tu compres l'expansió i el videojoc, doncs, si tens de 0 a 100, doncs ara tens de 0 a 120, 130, 140, 150.
Més qüestions, va.
Aquestes expansions s'han centrat principalment en dos títols. El ja esmentat World of Warcraft i Diablo 4. ¿Vale? Uh-huh. El World of Warcraft potser el coneixereu més per les sigles de WoW i, com hem dit abans, és un dels videojocs més importants de tota la indústria. Es va publicar des del 2004 i des de llavors ha tingut moltíssimes versions i moltíssimes extensions. El seu èxit es deu a la seva qualitat de videojoc de rol, però aquí tenim un factor que és el multijugador. Així que he comentat que és el WoW, la franquícia tindrà una nova saga d'expansions que es dirà World Soul i aquí tindrà 3 extensions, ¿vale? La primera, The War Within, la segona, Midnight, i la tercera, The Last Titan, que arribaran l'any que ve. És el que han anunciat aquest dissabte. Perdó, divendres. Per l'altra part, Diablo 4 és una altra franquícia d'èxit, estrenada el 1996, i des de llavors és una de les referències d'aquest tipus de joc d'acció, ¿vale? L'últim títol, és a dir, el quart, el que posa Diablo 4, es va estrenar aquest any. Llavors, per què és important la presentació de l'expansió de Diablo 4? Perquè és la primera que ve pel joc.
Déu-n'hi-do. Explicat tot això, però, quines creus que han sigut les principals diferències en aquesta edició i, per exemple, la de l'any passat?
Doncs hi ha dos grans punts i a part, Joan, que són, el primer de tot, la pandèmia. No sé si ho sabeu, però vam tenir una pandèmia. Per casualitat, ens en recordem encara, no?
Mira, va afectar fins i tot el món del videojoc. Sembla curiós, això, perquè érem a casa.
Sí, sí, totalment. Potser a l'hora de desenvolupar no, però a l'hora de celebrar les coses sí. I la segona, que diríem que és la més important, l'arribada de Microsoft. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow.
Pel que ha significat l'arribada de Microsoft per al món del videojoc?
Doncs anem per parts, ¿vale? Perquè la BlizzCon d'aquest any s'ha celebrat amb total normalitat per primer cop després de la pandèmia, ¿vale? Però el més important és el que comentaves, que és la compra per part de Microsoft. En aquest cas, no la compra com a tal, sinó l'aprovació, ¿vale? Ara ho explicarem. Primer de tot, el gener de l'any passat va ser quan es va començar el procés de compra per part de Microsoft, que més enllà de ser l'empresa creadora del sistema Windows, el que fem servir la gran majoria de persones, si no és que fem servir un Mac, ¿vale? Doncs dins del món dels videojocs és propietària de Xbox, la consola. Tenim la Play i l'Xbox. Doncs Microsoft s'encarrega de l'Xbox. Per què aquesta compra és la més important de la història dels videojocs? O almenys de l'última dècada, de les dues o tres últimes dècades? Perquè, atenció, la va fer per un total de 68.700 milions de dòlars.
Piu, Déu-n'hi-do. Però, clar, llavors què implica aquest moviment?
Doncs, bàsicament, l'enfortiment de Microsoft a la indústria dels videojocs. Clar i senzill, ¿vale? La qüestió és que la compra era tan gran que no es va aprovar fins al passat 18 d'octubre, perquè havia d'aconseguir l'aprovació dels reguladors dels Estats Units, de la Unió Europea i també del Regne Unit, no? Tot, bàsicament, per assegurar que Microsoft no es fes amb el monopoli complet del mercat dels videojocs, ¿vale? Per exemple, la Unió Europea va aprovar la compra al maig, però el Regne Unit va trigar una mica més, no? I què significa això? Doncs que si abans Microsoft era la cinquena empresa més important, ara és la tercera, només per enrere de Sony i de Tencent Games. Com ho podem notar nosaltres a nivell d'usuaris, no? Doncs ara jocs com el Call of Duty, que són famosos, sagues, o fins i tot el Candy Crush, atenció, vale, seran propietat d'Xbox, com el catàleg, com el tot el catàleg de Blizzard. Quines intencions té Microsoft? Doncs Phil Spencer, que és el director de Microsoft Gaming, bàsicament ha revelat que el que vol és que els jocs històrics o els nous també arribin als nostres smartphones i incorporar els jocs de Blizzard, és a dir, el que podria ser el mític WoW, en el Xbox Game Pass.
Ui.
Què és això?
Val.
Perquè sona molt a l'anglès, molt tecnicisme, és molt senzill, vale? És un servei mensual on per 10 euros tens joc gratis per cada mes. Vale?
Val. O sigui, actualitzat. Cada mes venen nous jocs, eh?
Sí, et venen nous jocs, tu en lloc de deixar-te, jo què sé, 60 euros que parlàvem la setmana passada, doncs els tens gratis allà per aquest servei mensual, vale? Val. I una última pinzellada és que en el cas que això sigui realitat amb el WoW, amb el World of Warcraft, seria la primera vegada que aquest joc no es limita només per ordinador, que és una petició històrica i controvertida també dins de la indústria.
Déu-n'hi-do, perquè tot això és moltíssima informació, eh?
Completament. I a sobre la compra, ja la parlarem un altre dia amb tota la calma, perquè és un tema que mereix ser conegut a part, vale? Així que com hem parlat una mica de la BlizzCon i ens hem centrat massa en això, anem a expandir-nos una miqueta, no?
Vinga.
Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley.
Vinga, va, doncs, quines convencions o festivals de videojocs ens portes més, Joan?
Doncs tenim bastants festivals de videojocs més, així que ara els cantaré com si fos la llista de la compra, tal qual.
Som-hi.
Vale, amb el número 1, com si fos un porter de futbol sala o el base d'un equip de bàsquet. Comencem amb la Game Developers Conference, creada el 1989 i enfocada principalment a professionals que creen videojocs. Tu ets desenvolupador, tu estàs aquí dins. Amb el número 2, també tenim altres versions, entre cometes, vale, com la BlizzCon, és a dir, la PlayStation Experience, que, per com indica el nom, gira al voltant de la PlayStation, de la famosa Play de tota la vida i de Sony, vale? Amb el número 3, continuem amb l'Evo, que és un festival de videojocs de només de lluita. El típic aquest del fighting game, de, jo que sé, del Mortal Kombat, que jugaves amb els teus col·legues, doncs té un festival només per això, vale? I aquí el principal no és només que tu presentes les novetats, vale? Sinó que, a més, es juguen els tornejos més importants de fighting games dins dels esports electrònics. O sigui, tothom qui aspira a ser professional d'aquest videojoc, el seu objectiu és anar allà, primer participar si ets una mica més underground, i després guanyar allà. Que, de fet, aquí un petit incís, tenim un català que va jugar...
Boníssim.
Boníssim. En Shanks. No me'n recordo el seu cognom, és el Joan. Un tipus molt agradable i, sobretot, molt professional. Que va anar...
M'has dit professionals de jugar a videojoc.
Sí, tal qual.
Hi ha professionals de jugar a videojoc, eh?
Completament. Hi ha gent que viu només de jugar a videojocs.
Que bèstia.
De competir com si fos el futbol, vale? I ara, amb el número 4, perquè no tenim un quintet, perquè no ens dona la gana, bàsicament, vale? I tenim un canvi de continent, vale? Deixem de banda els Estats Units, perquè tot se celebra allà, que si no és Los Angeles és Las Vegas, si no és Las Vegas és Anaheim, Califòrnia en general té moltíssima presència, vale? Ens anem a Europa, vale? Ens anem a Alemanya. Concretament, la Gamescom es celebra a Colònia i és el festival de videojocs més gran del continent. Originalment era per professionals, vale? Com la Games Developer Conference, però va tenir un èxit tan gran que innegablement es va veure obligada a obrir-se al públic general i celebrar de tot com si fos a la BlizzCon, vale? Presentacions, jugar, disfresses, etc. No? També una altra curiositat tinc aquí per tu.
Vinga, tira.
M'has parlat abans de professionals jugant a videojocs.
Sí.
No? Doncs Colònia també té moltíssima importància als esports electrònics. I diràs, per què? Bueno, anem a Colònia, tenim la catedral, tenim l'equip de futbol, tenim el que és la cultura alemanya com a tal, que no Berlín, perquè Berlín és un altre món a part, no? Ja ho sabem. Doncs aquí, a Colònia, als esports electrònics, es coneix com la catedral del Counter-Strike.
Home, mira, l'altre dia en parlàvem.
Sí.
Jo em vaig enganxar molt al Counter-Strike.
És que jo continuo enganxat, vale? Ja vaig tocar per primer cop amb 11, 12 anys, per allà. Bueno, són coses que passen. També és positiu que passi això, no? I això en parlarem un altre dia quan ens fiquem més en el Counter-Strike, amb el món dels esports com a tal, no?
Mira, em portaves 4 festivals i deies, n'hem portat 4, en podíem haver posat algun més. Com quin, per exemple, va?
Doncs mira, ara te'l diré, vale? Ara et diré aquest cinquè festival, per tal de complementar el nostre...
Hi ha cinquè festival, eh?
Hi ha cinquè.
Val.
Tenim el quintet de futbol sala o de bàsquet, vale? Així que si ens esteu escoltant i voleu rememorar cap altre festival que vosaltres coneixeu i ens digueu «Ei, no heu parlat d'aquest?», doncs us podeu comentar per xarxes socials, ens ho feu arribar per Twitter, Instagram, per on sigui més comú.
Mira, arroba, ens podeu escriure arroba la caravana Estel a través de Twitter, ens podeu enviar missatges al 663-99-30-62, en fi, ens podeu trobar a Instagram també amb arroba la caravana Estel. Serà per llocs on enviem missatges.
Canals hi ha. Sí. És com videojocs. Hi ha molts.
Ara.
Si en volem o no, és decisió nostra. ¿Vale? Però per mencionar que, per esmentar aquest cinquè festival, ¿vale? M'agradaria fer una cosa.
Va, tira. El què?
Doncs, com diem a la comunitat gamer, és a dir, la dels videojocs, doncs prema F per mostrar respecte.
Espera, Joan, què és això de prema F?
És una escena del Solid Snake, d'un videojoc japonès, sí. Vale, del Kojima, que és un metre, un mestre, un mite, una llegenda viva, no?, del món del videojoc, i hi havia una escena on, bàsicament, doncs, moria un personatge del Solid Snake i el gest en el videojoc era donar-li F. És tal qual.
Es va dir, ara sí que ho entenc. Ara hem pres F.
Ara. Mentre escolteu aquesta música, imagineu un home molt masculí, molt soldat, molt arquetípic de la societat, no? Doncs fent la senyal de militar. No?
Val.
Imaginem això. Però per què estem així? Vale? Perquè no volem marxar sense recordar l'E3. Creat el 1995, aquest festival es celebrava anualment a Los Angeles, a Califòrnia. Amb el pas del temps, es va convertir en la convenció de videojocs més important del món. Vale?
Déu-n'hi-do.
Quan hi havia E3, eren dates marcades. Vale? Els dies que hi havia aquest event, t'organitzaves amb els teus amics per quedar i passar tota la nit desperts mirant les conferències, ¿vale? Perquè aquí no només és Blizzard o Sony... No, aquí tothom volia anar.
Clar.
Tothom es pagava per anar i per tenir el seu espai allà, no? I allà han anunciat moltíssims videojocs que han passat a la història, no? Sense anar més lluny, el primer que se'n ve de cap, doncs Mass Effect, per dir-te alguna cosa, ¿vale? Però què passa? Per què estem mostrant respecte? Perquè l'última vegada que el vam poder gaudir va ser el 2019, abans de la pandèmia, que va afectar moltíssim a l'E3 i a la indústria del joc en general, quan es parlava de celebrar festivals, conferències, etc. No? Les limitacions per Covid van obligar els organitzadors a posposar l'event fins aquest any. ¿Vale? Però què ha passat aquest any, aquest 2023? Que s'han vist obligats a cancel·lar la convenció perquè no gaires editors van confirmar la seva participació.
Vaja.
És a dir, tot un espai enorme sense gent que pugui o vulgui anunciar el seu videojoc, no? Era bastant trist. Per tant, quines són les conseqüències? Doncs que s'ha confirmat que l'any que ve tampoc el tindrem i estem a l'espera de 2025 a veure si hi ha una reestructuració del festival per tal que es torni a celebrar.
Va, per no acabar amb aquest final dramàtic, que no ho serà, perquè es tornarà a celebrar seguríssim.
Esperem, sisplau.
Seguríssim.
Ho estem desitjant.
Deixa'm fer-te dues preguntes encara sobre el món dels videojocs. Una, és veritat que el videojoc convencional encara mou, i ens ho deies abans amb una xifra, 68 milions de dòlars i pico, encara mou molts diners, però s'ha notat ja l'entrada de la intel·ligència artificial en el món del videojoc convencional i això hi ha afectat amb calés?
A veure, tu pensa que a l'hora de crear un videojoc la intel·ligència artificial tu la fas servir. Potser no tant com el ChatGPT, que ara actualment doncs, tenim fins a la sopa, no? Li dius, ChatGPT, com puc fer una sopa? I tu resol, no? S'utilitzava d'una altra forma, o sigui, la cosa és que implantat ja està. El que sí que és més polèmic dins del món del videojoc, vale, no és tant l'ús de la IA, perquè ja és una cosa que, repetim, és tradició, vale, en petita mesura, però ho necessites per desenvolupar videojocs, és el fet dels videojocs de blockchain o Web3. Aquest espai més relacionat amb la tecnologia, amb la criptomoneda, que és com un internet a part, una nova versió d'internet que es vol fer, en parlarem un altre dia. Aquí a Barcelona tenim moltes empreses enfocades en Web3 o que treballen amb el blockchain. És igual si és de videojocs, si és de tecnologia com a tal, si és de comunicació, de tot, no? Això sí que està afectant més, perquè sobretot recordem que va haver-hi com un boom dels NFTs i de totes aquestes coses que ara mateix ha punxat, no? Llavors està en un limbo bastant important el fet de dir, bueno, i ara què passa amb aquests jocs, no? Perquè potser el problema no és la tecnologia, però sí com es vol fer servir.
Clar.
Com a totes les coses de la vida.
Clar.
I l'última que et volia fer, m'has parlat de festivals arreu del món, als Estats Units, hem vingut cap a Europa, m'has parlat de Berlín, hem parlat de Colònia. Festivals d'aquest gran format n'hi ha a l'estat espanyol?
A l'estat espanyol, a veure, tenim la Euskal Encounter, que és una LAN on la gent va jugar. Tenim la Gamergy, que junta el videojoc amb els esports electrònics. Aquí a Barcelona tenim també el Ubit Live Festival, que se'l celebrarà la setmana que ve. En parlarem, no us amoïneu, vale? Que junta no tant el videojoc, sinó més el que és el rap, l'entreteniment digital i tot, no? Però a Espanya normalment sí que en tenim. També a Catalunya, ho vam esmentar la setmana passada, tenim el Saló del Gaming en català, que l'any passat va ser la primera edició, no? Llavors, tot el que és Espanya i Catalunya donen les passes adequades per enfortir el món del videojoc, perquè al final no deixa de ser l'àmbit cultural que més factura i amb diferència, vale? Però clar, la reacció de les institucions normalment no que vagin mal a fer o no, ni entrant en aquest aspecte, sinó simplement doncs, per com funcionen van una mica més lents.
Té l'última, però faré com un bon periodista. Ara sí que et faré la darrera. Em parlaves de l'entrada dels videojocs al mòbil. Això ho podríem començar a veure, no sé, si en tens alguna informació al respecte o no, això ho podríem començar a veure al proper Mobile World Congress, per exemple?
Si no m'equivoco, sí. I direm per què. Perquè el Mobile World Congress tenia tradició d'acollir en un petit espai a competicions d'esports electrònics. Vale? Per exemple, el 2016 va acollir el que era la E3SL1 de Barcelona, vale? Que on equips internacionals de Counter-Strike venien aquí. No? Per tant, depèn de la influència que vulgui tenir Microsoft dins d'aquest sector, tindrem més presència o menys presència al Mobile World Congress. Ara, també hem de fer un petit incís, vale? Parlem de la cosa dels mòbils com si no hagués arribat ja... Bueno, els mòbils són la norma a Àsia. El videojoc de mòbil és la norma a Àsia, el que té més usuaris, vale?
O sigui, ara la gent no juga tant a consola, sinó a través del mòbil.
A Àsia, sobretot, moltíssim, vale? Perquè també és més accessible, no has de fer una inversió molt gran i tot, no? Llavors, què passa? Que en aquestes coses, doncs, és Occident qui va una mica més a la cua i que s'està adaptant més al que és el mercat.
Joan Cebrián, periodista expert en esports electrònics, videojocs, moltíssimes gràcies per passar una setmana més per la caravana. T'esperem la setmana següent parlant d'aquest festival que ens deies a Barcelona.
Fins la setmana que ve, parlarem del Ubi Live Festival i també aprofitarem perquè allà no només hi ha rap o entreteniment digital, sinó que també hi ha esports electrònics i pot ser l'excusa ideal per dir, escolta, com pot ser que una persona guanyi diners per jugar a videojocs?
Doncs vinga, parlarem de tot plegat la setmana vinent. Gràcies, Joan, que vagi bé.
Un plaer, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a l'excel·lència. A Renfe estem orgullosos de ser l'empresa amb millor reputació en el sector del transport, l'empresa més responsable i la que millor atreu i reté el talent personal.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Va a punt d'arribar a 2:15 del migdia. Us ho dèiem a primera hora d'aquest programa. Avui arriba la cita de la gastronomia a la capital catalana. Avui comença el Gastronòmic Fòrum i nosaltres que hi volíem ser d'alguna manera, per tant, que hem enviat la girocleta cap allà amb Olma Giró. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal?
Què, aquest Gastronòmic Fòrum? Quina pinta hi fa? Molta gent?
Mira, moltíssima gent. Jo ja estic tipa. O sigui, de tapa en tapa...
Ja hem jalat,
Ja hem jalat. Home, s'ha de provar abans de fer-ho. Mira, escolta, hi ha moltíssimes persones. Jo m'hi esperava gent, però de debò no es pot passar, és com una agulla en un paller, hi ha molta, molta gent. Us heu d'imaginar que és una fira, un pavelló. Uh-huh. La fira és un pavelló, hi ha 6.000 metres quadrats, per tant, és enorme, i més de 350 estants, petits estants amb empreses, i n'hi ha, tant com que ensenyen els productes, com per exemple... tenen un forn que va amb una combustió molt diferent i la presenten aquí. Uh-huh. Un estant d'això. També hi ha estants amb productes típics. Llavors també hi ha estants que fan masterclass, fan classes de com cuinar. Per exemple, ara, just al davant meu, ensenyen a fer el sushi.
Mira que
com
bé.
Com fa un bon sushi i n'hi ha moltíssims. Llavors,
sushi que últimament s'agraden molt, a casa nostra.
Sí, molt, 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 molt. Llavors, és el que et dic, és un no parar de veure estants, de veure menjar, i clar, evidentment vas agafant gana perquè cada lloc té una mica de... Et deixen provar una petita tapa, llavors vas provant.
Quins són aquells estants o aquestes tapes que t'han cridat més l'atenció, Olma?
Mira, una de les que més m'ha cridat l'atenció, no m'ho esperava, es diu caviar oli, i ens hem d'imaginar com el caviar, però en lloc de ser caviar són gotes d'oli, i el que serveix, per exemple, és per decorar plats. És més per decorar plats, però què passa? Quan te'l poses a la boca, notes com una explosió. I clar, és una sensació molt curiosa.
Boníssim, això.
Llavors, també, està triomfant. I de quina manera? Evidentment, la croqueta de panettone. Recordes que en parlàvem al matí?
Sí, tant.
Croqueta de panettone ja és l'estant amb més cua. De fet, hi he passat diverses vegades pel davant, dic, a veure què... Sempre, sempre, sempre cua, crida molt l'atenció i és un dels que més triomfarà. També, és que això estan més tots situats al mateix lloc. Davant del panettone, saps què hi ha?
Tira.
La Wagyu Sada.
Home!
La sobrassada de Wagyu, que també és un dels altres plats que més està triomfant d'aquest Gastronòmic Fòrum.
L'hem provat aquesta forma o no?
L'hem provat. El que no he provat és la croqueta de panettone perquè volia que fos en directe.
Val.
Llavors, si et sembla bé, jo em dirigeixo cap allà.
Sí.
I ho provem, et sembla bé?
Sí, home, i tant.
Perfecte. Ah, també, per cert, saps que he provat el paté de malvasia, que tenia com la textura de carquinyoli. Doncs aquest també està molt bo, un toc molt dolç. I llavors, croquetes, n'hi ha de totes les classes. O sigui, la de panettone, evidentment, crida l'atenció, Però és que... Hi ha croquetes de tot el que us podeu arribar a imaginar. De pans també, però no pans normals, sinó que són com pans de disseny.
Que bo.
O sigui, fan barbaritats. Ara, mira, anirem a fer una cosa. Anirem a provar la croqueta de panettone en primícia en directe.
Sisplau.
A veure si en queden... Hola, bona tarda. Mira, estem en directe a la ràdio. Com et dius?
Em dic Imma Pardos i soc de l'empresa Coca en Delicatessen.
I ets la creadora de la croqueta de panettone?
Bueno, sóc la co-creadora. El meu marit és el creador i, bueno, jo li ajudo a vendre-les.
Ja, nosaltres tots ens preguntem, aquesta croqueta, o sigui, evidentment té gust a croqueta, però què té més gust, a croqueta o panettone? Perquè, clar, és una barreja una mica curiosa.
Bueno, el que estem veient aquí al fòrum, que és una cosa que ens encanta, és que veure la cara de la gent quan se la menja i diuen, ostres, mengen la croqueta i diuen, uau. És panettone dintre d'una croqueta.
I com va sorgir la idea de fer una croqueta de panettone?
Bueno, això va ser fa un any que el meu marit va dir farem una croqueta de panettone. Ell és així, ell decide i pensa que això em quedarà superbé. I així ha estat, un èxit absolut.
Èxit, és el que anava a dir, no para de venir gent, no?
Tremendo, una passada.
Avui és el primer dia de la fira, us ho esperàveu?
Doncs no, la veritat és que no, que ha estat una sorpresa.
Joan, vaig a provar la croqueta?
Sisplau.
A veure, la imatge és de croqueta de tota la vida normal, o sigui, la mateixa vida...
Espera-te, Olma, perquè a mi m'agradaria preguntar-li a la Imma, que t'acompanya, com els va sorgir la idea de fer una croqueta de panettone?
Clar, el que m'estan preguntant és que crida molt l'atenció que hi hagi una croqueta de panettone, Imma. Llavors, el presentador el que em pregunta és com va sorgir la idea, en quin dia vosaltres us desperteu i dieu, mira, farem una croqueta de panettone, i no panettone que ja existeix, no croqueta de qualsevol altra cosa, sinó una croqueta de panettone.
El que heu de pensar és que nosaltres només pensem en croquetes, ¿vale? Som fabricants de croquetes fa 18 anys i aleshores això fa que, clar, el món és la croqueta. Aleshores, al Nadal passat, l'Iñaki va dir, ostres, per què no fem una croqueta de panettone, exacte? I, bueno, ahí està.
Què, Joan?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Prova-la, Olma, prova-la, aviam què ens expliques.
La provo, eh?
Sí, home, i tant.
A veure, ja et dic. Textura i mida com una croqueta normal. Ara, el de dintre és evident que no és com una croqueta tradicional. Mmm, som... Oh, que dolça! És panettone. És panettone.
És com un panettone arrebossat? Ens hem d'imaginar un panettone arrebossat?
Tal qual, no podries dir millor. És molt bèstia perquè és com... O sigui, el mateix gust d'un panettone, però el toc final és l'arrebossat, que et queda com el cruixent, la textura cruixent de l'arrebossat. Però és que el gust és de panettone. De fet, a dintre porta xocolata, no? A dintre porta xocolata a dintre. I per això encara aquest gust de panettone. És ben bé que o sigui, tot encara està per inventar, perquè aquí hagués dit algú que fer una croqueta amb xocolata a dintre i panettone seria un èxit. Us en portaré a la ràdio, Joan.
Sisplau, sisplau.
I, mama, em podrem portar per la ràdio?
Sí.
Mira, m'han dit que sí, tu.
Oh, que bé. I nosaltres que t'ho agraïm.
No us fem gana. No, no, de veritat. Molt, molt curiós. I el que també tinc ganes de parlar és amb la persona encarregada de fer... És que m'ha cridat molt l'atenció, la guatllossada, la sobrassada de guatlló. Que guatlló és una de les carns més exquisites de tot el món, ve del Japó. I és això, és una sobrassada de guatlló. A veure, està just al davant de les croquetes, ara em dirigeixo cap allà. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com estem? Estem en directe per Ràdio Estel. Escolta, explica'ns, perquè estem tots molt encuriosits, com neix això de fer una sobrassada i guatlló, a més el nom superoriginal, guatllossada. I el teu nom, que no sé, Juanjo Roca Martínez, de Butcher Society. Doncs, Juanjo, explica'ns-ho, sisplau.
Doncs surt un dia així navegant per Instagram i així vaig veure que el Xes Reina, que és un guru de les sobrassades de Mallorca, feia una de bou, de bou d'aquí d'Espanya. Llavors jo vaig pensar, ostres, vaig a proposar-li de fer una amb guai japonès de Kobe, a més perquè nosaltres som el membre 1008 de la Kobe Beef Association, i llavors vaig dir, doncs fem la de Kobe, que serà una cosa que no ha fet mai ningú. I llavors, al ser un producte semblant al del porc negre, amb quantitat de greix, vaig dir, seria ideal. I ell, quan li vaig proposar, va dir que és genial, endavant, i aquí estem. Fa això li vaig proposar a l'agost, i ja la tenim feta. La estem presentant aquí a l'Himnofòrum, i la setmana vinent sortirà a la venda.
Ah, o sigui, estem en primícia. Encara no s'ha posat a la venda, aquesta sobrassada de Wagyu.
No, s'ha posat a la venda, perquè encara li queda un pèl de curació i sortirà a la venda cap a meitat de novembre, de cara a la campanya de Nadal. El que veus que va molt dirigida no al client, no tant al client final, que també, si ens queda alguna, però més a restaurants d'Estrella Michelin i restaurants així d'alta cuina.
Sí, Joan, a Can Roca veurem
ara.
Sobrassa de Wagyu d'aquí poc, ja veuràs.
Ara. Can Roca, ja ho saps, ja ho sabeu, que tinc una fixació i que utilitzen també, per cert, el celler de Can Roca, que també hi participa en aquest fòrum gastronòmic.
També hi participa. He anat a buscar-los, què passa? Que just a aquesta hora els germans Roca estan fent de jurat, perquè, clar, qui més expert que ells per fer de jurat, però tinc dues sorpreses per tu.
Okay,
d'acord, Joan?
Sí.
No és Can Roca, però és algú que encara té moltes estrelles Michelin, més estrelles Michelin que Can Roca, suposo. No sé si tens alguna idea de qui puc estar parlant. Algú que té moltes estrelles Michelin.
Estem anant cap al Disfrutar?
No.
Ai.
Martín Berasategui.
Home, Martín Berasategui.
Totes estrelles Michelin. Donant muchos saludos per a Ràdio Estel.
Home.
Ens l'hem trobat. Us heu d'imaginar que va amb un sèquit de personal al costat que per dir-li hola és complicat. Doncs hem anat allà i et prometo que, ja dic, que veníem de la ràdio i que muchos saludos. I aquí també m'he trobat, Joan, que això et farà molta il·lusió, i és una de la casa, una de la ràdio. Ara sí, no? Qui deu ser? Chef de la ràdio,
home,
de la casa...
Home, la parellada.
La parellada que també ha anat a provar. Estava sorpresa de tantes novetats que hi ha aquí a la fira, perquè com que es presenten moltes coses, doncs tot el que us podeu imaginar es presenta, també ens ha donat molts i molts records, Joan.
No la tens per aquí, a la parellada? Està voltant.
No la tinc per aquí, no. Saps què passa? Que és curiós, perquè us heu d'imaginar que hi ha com tres tipus de públic. Sí. Quatre. Públic internacional, és a dir, persones estrangeres que deuen haver agafat un vol fins aquí a Barcelona per venir a la fira. I n'hi ha força perquè s'escolta parlar molt anglès, tant les persones que estan en un estand com de persones que circulen per aquí. Llavors, hi ha el públic, diguem-ne, restauradors, el món dels restauradors, que el que fan doncs, és anar a buscar, per exemple, doncs, el que dèiem, un forn d'alta tecnologia, una forquilla... que s'acaba d'innovar perquè ho agafa diferent, o sigui, aquest públic. Llavors també hi ha totes les persones, periodistes en aquest cas, i el més curiós són els xefs, que et vas trobant els xefs que van provant i llavors fan de jurat, perquè a part de xerrades doncs, també hi ha un concurs i et pots anar trobant d'això des de restauradors, a xefs anar degustant tots els productes, i li hem preguntat a Martín Berasategui quin ha estat el producte del menjar que més li ha agradat, el que m'ha dit és que reserva pel jurat i que encara no ha provat res perquè acabava d'arribar, perquè clar, avui és el primer dia de la fira. Llavors encara li hem de deixar un temps perquè Martín Berasategui doncs, provi totes les novetats que hi ha en aquesta fira.
Escolta'm, doncs, records retornables cap a un dels genis de l'estat espanyol pel que fa a la cuina com Martín Berasategui i, evidentment, una abraçada enorme cap a Ada Parellada, xef del restaurant Sempruniana de Barcelona. Aneu-hi, que val molt la pena. Escolteu-la també a la secció de Ràdio Estel, de la Caravana, que també val molt la pena escoltar-la. Olma, gràcies, eh?
Moltes gràcies, Joan.
Ui, que comença un acte. Mira.
Vinc amb croquetes de panetó.
Oh, que bo.
Us ho prometo.
Que les provarem.
I a tots els que ens estigueu escoltant, sabeu que sapigueu que el Fòrum Gastronòmic està obert fins aquest dimecres. Llavors encara teniu tot avui, tot demà i tot demà passat per anar a provar les novetats més estrambòtiques. Us seguro que us sorprendrà.
Estrambòtiques, però delicioses, eh? Gràcies, Olma. Que vagi molt bé.
Fins ara, Joan. Adéu.
I a aquesta hora, quan passen 4 minuts per arribar a 3 quarts de 2, deixa'm dir-te que aquesta tardor vine a Montserrat, endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb la cremallera, la Via Verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari, un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics, perquè la teva experiència a Montserrat comenci precisament en el viatge. Descobreix el patrimoni cultural i natural, també, amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova, perquè et queda molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 15 minutets i arribem a les 2 del migdia.
Trias, tens comissió per cada menció que fas? Perquè te deus estar forrant
sí,
avui, eh?
Sí, 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 sí.
Avui
arriba
és...
tota la butxaca.
Directament. Va directament, eh?
Sí, sí,
no
sí.
Passa ni pel despatx de...
Re, no m'ho
de Montse, Sendra, ni de Toni Herbat, ni de ningú.
Sí, 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 sí.
Va aquí directament i que portaràs un sac.
El senyor perquè... Renfe.
I, els, i, la, així, i la senyora no? Montserrat.
I la senyora Montserrat. Em paguen un sou.
Déu-n'hi-do, quin dia de mencions. Doncs a mi, ves en el Clàssics, no em dóna res extra. Però bueno.
Perquè m'ho dóna a mi?
No passa. Ah, clar. Clar, clar. Bueno, no,
va.
No passa res. Todo por la, tot per tu, perquè després puguis
no,
anar
i que
al teatre.
Pagar mencions són coses de qualitat, escolta'm.
Que sí, que sí, que sí.
Ara.
Que és que ho anunciaríem gratis. No.
Va, escolta, has sigut un comentari una mica forocotxes, aquest, eh?
Sí, bueno, és que m'estic forocotxejant. Soc un soli més. Et dic una cosa. Jo estic molt concentrat a la redacció, insisteixo, però de tant en tant se m'escapa una rialla, perquè és que em fa molta gràcia imaginar el paio que ha escrit allò.
Ai,
és que no sé com... En fi.
Hi ha forocotxes avui?
Hi ha forocotxes, perquè a més tenim un tema de molta actualitat. Anem a forocotxes. Àngel, forocotxes. Què passa, nen?
Vinga, Estefa!
Vinga, tothom els de Bank Inter, atents.
No fem publicitat de qui no ens paga, Rafa Sanahuja.
És una antipublicitat, perquè estem dient que els treballadors de Bank Inter són forocotxeros
no.
i això igual al senyor no. Bank Inter no li fa molta gràcia.
Ara.
Escolta, tornem amb forocotxes...
Jo els veig més de...
A veure. A veure, a veure. Per on sortiràs?
D'aquells... És que no em surt mai el nom.
Qui més no farà publicitat amb nosaltres, Trias, a partir
d'ara? Els de la corbateta verda.
Que sí? Ah, ja. No, aquests no mai farien.
De casa.
Sí, Tecnocasa.
Tecnocasa.
Els Tecnocasitos.
Els Tecnocasitos.
Que et dic una cosa.
Són bastant forocotxaires.
Jo crec... El problema és que només els hi donen la corbata i després els fan tota la resta del pack.
Perquè ja, i
mai,
els hi queda.
Perquè mai van ben aconjuntats.
No.
A més, porten dos tonos de gris.
Van...
Dos tonos de blau.
I poden haver tres capes de núvols... I els veuràs sempre
sí.
Amb ulleres de sol.
Ulleres de sol i, a més... en fi, és
igual. Salutació per la gent que treballa...
De gasolina. Aquests també podien ser forocotxeros. Sí, exacte, exacte, són forocotxeros.
És que jo crec que són molt forocotxeros.
Sí, segurament. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Però no ho sé, perquè jo no els hi veig maldat, aquests nois de
Tecnocasa. No, maldat no.
I a forocotxes n'hi ha molt... Passa que jo et porto una versió blanquejada de forocotxes.
Val.
Jo blanquejo forocotxes.
La que portes aquí és blanquejada,
És blanquejada
i
convenientment filtrada. Val. Però, clar, si t'explico tot el que es diu allà, bueno, no pot durar la secció. Si
Clar.
Sense filtres, bueno, baixa Toni Herbàs i tanca els micros, li diu Àngel, cierra los micros a esta gente. Bueno,
ara.
Escolta, avui l'usuari Incienso y Azar...
Incienso y Azar.
Aquest usuari es diu Incienso y Azar, una persona assenyada que transmet bon rotllo,
Incienso y Azar.
Ah, doncs igual és per això.
Que no sigui escriptor.
No ho sabia. Igual és l'escriptor. Que està a forocotxes. Escolta, doncs ja saps que Fernando Alonso va fer podi a Sao Paulo aquest cap de setmana.
Sí.
Per tant, Incienso y Azar reflexiona i diu: ¿quién ganaría en una carrera entre Alonso y tú con estas condiciones?
Ai.
Els forocotxeros.
Sí, 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 sí.
15 vueltas al circuito de Mónaco, que és molt xungo, perquè
sí.
és interrumpa, és un va. Tú con todos los controles desactivados... Él sale un minuto más tarde que tú. Són unes regles alternatives
val.
De la gent de forocotxes i planteja aquesta qüestió perquè els usuaris vagin donant la seva idea. Doncs anem amb les respostes.
Ai, les respostes.
El primer diu... Estampo el cotxe en la primera curva.
Mira, jo t'ho podria haver contestat, això, també.
Després ve el Jan. Això era el Jin i ara ve el Jan. Diu, jo voy con un Suzuki y le gano. Con un Suzuki, no sé exactament. Bueno, un altre diu, imagino que él, aunque si me entreno un tiempo, podría ganar yo.
Dejarme... Aquests són els cunyats. Dejarme tres días...
me pilla en la segunda vuelta y acaba sacándome mínimo 3 vueltas. Bueno, después ya en reflexión llargues. Una carrera está claro que gana él, pero con un coche de calle un poco mejor que el suyo y después de unas cuantas vueltas, en un sprint ya te digo yo que le meto el morro más de una vez. A aquesta resposta te digo una cosa. Estàs mirant per si era Paula Moreno, perquè Paula Moreno té un perfil... Ah, ja està per aquí. I té... no ho sabia, eh? No hi ha ni trampa ni carta, no l'havia vist passar. I té un cotxazo, té un,
sí,
un Batmòbil. Té un Batmòbil que quan arriba aquí...
I Batmoto.
Té de tot. Li falta el Batbarco, però ja arribarà. Paula Moreno, tu ets foro cotxera? Ah, mira, doncs... Diga, ha dit que... Com si com s'ha...
Bueno,
després, ja, encara n'hi ha... Ja sabe... Ah, mira, aquí una reflexió dels forocotxeros introspectiva. Ja sabemos cómo acabará el hilo. Lleno de flipados que en la primera curva sin las ayudas estampan el Porsche. El que no se estrelle frenará muy pronto y el otro apurará que daría gloria verlo. Total, que si no te matas, te saca varias vueltas.
Mira, una realista, que m'agrada molt.
O sea, después, muy rápido que vaya, tiene que pasar. Y no me va a pasar. Nos vamos los dos fuera si se pone chulo.
Bueno, ¡uy!
Sí. Probablemente antes de salir se ponga a patalear porque su coche no corre y el equipo no le apoya y corra a desgana y pierda. Qui fa radiografia de...
És bo aquest, és bo aquest.
Aquest és bo perquè sí. Posa el focus en les tendències.
El focus, mai millor dit.
El focus...
exacte.
Dice... Me gana hundiendo yo la pata coja. Bueno, vale. Y le da tiempo a echar... aquí estás vos. Y le da tiempo a echarse un carajillo en el yate de Briatore.
Ay, Briatore.
Y el darrer es...
Sí.
Estás en foro coches, aquí cualquiera le gana un set a Nadal y una carrera a Alonso.
Ara, ja està. Això va així.
És així. Però bueno, com és d'actualitat, m'ha fet molta gràcia.
Sí, sí,
i la
sí,
gent...
sí, sí.
I bueno, n'hi havia... Jo no sé cap... Perquè això, aquest comentari... o sigui, la pregunta de qui guanyaria Alonso o tu... està feta a les 10 del matí, més o menys. I n'hi havia unes... No sé si 300 i pico respostes.
Bueno, la gent treballa d'això.
Moltes repetides, també t'ho dic, moltes repetides.
La gent s'agafa descansos a la feina per participar a Forocotxos.
I avui hi havia temes molt interessants. Un dia, en lloc de baixar-te respostes,
sí,
et baixaré només preguntes.
Si us plau.
Perquè n'hi ha moltes...
La respondrem aquí.
N'hi ha moltes varietats.
Si us plau.
Moltíssimes varietats.
Escolta'm una cosa, abans d'anar a...
Què vols?
L'info...
Què vols fer?
Recordar la pregunta que apravo.
Ah, la recordem? Sí, home, sí.
Sí?
Sí. Espera, ara que he de pensar un moment.
Rapidíssimament,
eh? He de pensar un moment. Ah, sí. Si teniu algun instrument, que avui és el Dia Internacional del Saxo, del saxofon, i preguntàvem als nostres oients... si teniu algun instrument que us agrada especialment, que ens expliqueu per què, o no, o sí. Avui va d'instruments musicals, d'aquesta part de la música. Podeu enviar les respostes al 663-99-30-62. 663... 3.
99.
30-62. Respostes. Tranquils, que teniu moltes oportunitats. Cada dia farem una pregunta i entrarem en aquesta cistella bio... que sortejarem divendres. Ja heu sortejat una, eh? El divendres
sí,
passat.
Sí, 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 sí.
I què tal? Vau fer una ullada a la cistella?
Sí, sí, és
jo no la, encara no l'he vist, encara.
Per cert, deixa'm-ho dir això. M'he trobat en Xavier...
Qui? Aguilar, no?
No.
Ah, quin susto.
No, Aguilar no, que el tenim de baixa, pobret.
Sí, però bueno, correus arriben, eh?
Ara no me'n recordaré el cognom. El Xavi, que va venir a buscar la cistella.
Ah, el Baja o Baja. Raja, o ja no me'n recordo.
Sí? Aquest Xavier.
Vale. I què t'ha dit?
No, anava a comprar...
La
Núria Ros ho pot corroborar, eh?
Amb la cistella
Anava
Capravo.
Anava a comprar amb la cistella Capravo.
Bravo. Bravo, Capravo, i bravo, oients, perquè sou impagables. Ah, mira, per cert, estan presentant el nou entrenador
sí,
espanyol, Ramis,
sí,
que té una nàpia gegantina. O sigui, ahir es poden fer entrenaments...
Eh? Era ser una vez un hombre a una nariz pegada.
Exacte.
És una mica.
És més gran que la Ciutat Esportiva de l'Espanyol.
Mira. Estamos muy contentos de llegar, ha dit, eh? Va, va.
D'aquí dos mesos.
Què?
Ara parlarem del informatiu,
sí?
Parlarem de l'espanyol, breument.
Informatiu migdiada?
Exacte, Estel migdiada, d'aquí arriba Toscano com una moto, però nosaltres us portem la desinformació feta informatiu. Desinformació. que he fet a informatiu, eh?
Sí, no, m'ha agradat.
Et poses a parlar i surten coses així.
Va, comencem, perquè Míriam Noguera s'uneix a l'equip de Puigdemont a Brussel·les en el tram final de les negociacions amb el PSOE.
Davant aquest fitxatge de darrera hora, Radio Estel ha pogut saber que Pedro Sánchez ha estat meditant fins a darrera hora enviar la dupla González Guerra per contrarrestar. La idea ha sorgit del propi Alfonso i Felipe, els quals s'han presentat voluntaris mentre acaronaven un bate de béisbol i un puny americà, amb signes evidents d'ansietat. Finalment, les bases del partit no han descartat, o han descartat, per raons desconegudes.
I l'ofensiva judicial a la llei d'amnistia no té recorregut, segons els experts.
I el bloc conservador del Consell General del Poder Judicial ha promogut per aquest dilluns un ple extraordinari per debatre el futur text de la llei d'amnistia. El debat ha durat poc. El bloc conservador de seguida ha anat a dinar unes potxes a la cafeteria del Valle de los Caídos, que avui hi ha menú especial, i per la seva part, el bloc progressista, que és un paio, ha demanat una hamburguesa de vicio per importar, sense menú.
I parlem d'Esperanza Aguirre, perquè l'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha demanat un referèndum per l'amnistia des d'una protesta a Ferraz.
Todo ha sido una gran casualidad, ha declarado Aguirre. Necesitaba huevos para una tortilla que me apetecía mucho y bajé a una tienda 24 horas que hay cerca de mi casa. Pero cuando vi a la gente pensé, esto es mejor que cualquier tortilla, por muy de ajos tiernos que sea. Lo del referéndum es un poco a cachondeo, però quedava bé.
I atenció, perquè l'espam telefònic segueix funcionant 4 mesos després d'haver-se prohibit.
Els responsables de les empreses han fet un manifest comú dient el següent. També el metge ens ha prohibit el marisc, que no és bo per l'àcid úric, però algun llamàntol cau. Tot és molt relatiu.
I calla, que l'alcalde de Badalona...
Tot és molt relatiu.
És, ah, és així, és així. Dèiem, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ja té muntat l'arbre de Nadal més alt d'Espanya.
El pressupost per a la instal·lació de l'arbre de Badalona puja 250.000 euros, IVA inclòs.
Ara sí.
Això no són diners per poder anar presumint pels puestos del tamaño de l'àrbol, ha declarat Albiol. Part dels 250.000 euros han estat destinats a trucades directes cap a l'alcalde de Vigo per dir-li «Hola, soy Albi, feliz Navidad».
Me l'acabo d'imaginar.
Ho ha fet tot el matí.
En fi. Plana internacional. Un ministre croat es culpa per fer un petó...
Es disculpa, perdó, per fer un petó
a la seva homòloga alemanya en una foto oficial.
El ministre d'Exteriors de Croàcia, Gordan Rulik Radman,
sí,
és un nom fàcil, no, ha explicat la seqüència dels fets...
Passa-li això a Júlia Julve i el diu bé.
No, vamos, sense mirar-lo. Només ho intueix. Li poses en braille i el diu perfectament. Ha explicat la seqüència dels fets i ha dit que ella se acercó a mi cuerpo, me levantó y me dijo, eres un crack. Era un perfecte croat, eh?
Clar.
Jo le dije... un Pikinski, y ella me dijo, Valensky. Rubiales ha enviat un telegrama de suport, però s'ha confós de direcció i li ha arribat a Woody Allen.
Decepció a Kènia perquè Carles III no ha demanat perdó pel colonialisme.
Quan li han suggerit, el rei Carles ha fet uns cops a la galta del primer ministre keniata i li ha dit, venga, chaval, sí, eso ya eso. En un perfecte
anís. Té matxa, oli de romaní i paté de fetge de vedella són les compres de la reina Letícia a la Fira de Productes Ecològics Biocultura.
Preguntada per què faran els productes, Letícia s'ha sentit desubicada i ha dit que el que fan tots els productes, donar-li al cuiner de Palau perquè faci el que li doni la gana. Que a ella que més li dona, saps?
I atenció, els gats domèstics utilitzen prop de 300 expressions facials diferents per comunicar-se.
Davant aquesta notícia, Keanu Reeves i Antonio Resines han necessitat assistència sanitària en descobrir que poden existir més de 3 expressions facials. Tots dos estan fora de perill.
Falta Nicolas Cage. Rescaten l'ovella més solitària del món, que va passar 2 anys aïllada en un penya-segat.
Sembla cert que l'ovella va pertanyer durant un temps breu a Pilar Rahola. Saps? Abans de dir, no vull saber res del món.
I fins aquí la informació general. Anem a De Postres.
Deportes i mudanzas. Vamos!
I us comencem explicant a De Postres que la flor de Xavi... Vamos. No es penseix malgrat el depriment joc.
No, no parlem de l'Estel Migdia, la flor del Xavi. Parlem de Xavi Hernández i del Barça, en aquest cas del germà de Xavi, Òscar, que ha explicat a Ràdio Estel el secret de l'èxit. Pensa que a Terrassa sempre han tingut jardí, ha explicat el germà de Xavi. I clar, sabem fer coses de jardineria.
I mirem també cap a segona divisió perquè l'Espanyol destitueix Luis García com a entrenador.
La notícia ha impactat aficionats del futbol català en general perquè se n'havien oblidat que existia l'Espanyol. I de sobte, Els ha vingut al cap.
Cola de postres i acomiadem.
Quin nas, quin nas. El Amis té un nas.
Ai, Déu meu.
Ha vingut el Toscano a saludar.
Sí, sí, ha passat per aquí.
Ha passat per aquí.
Tira, tira.
La flor de...
Que marxem.
La flor de Toscano.
Ai, parlant de Toscano.
Toscano. Sal, ratita, informa un país.
Toscano, te toca.
Tu creus que ens parlarà de Pere Aragonès i el papa?
Sí, home. Segur. De fet, iniciarà així l'informatiu.
Iniciarà.
Estic segur.
Molt bé.
Sí, 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 sí.
Informa bé, eh? Què m'he enviat a la Caselles per alguna cosa? Que quedi tot molt clar.
Ja.
He deixat els quartos... Eh? Amb la Caselles, perquè tot quede, saps?
M'agrada perquè és un programa en què obrim amb una editorial i el tanquem amb una altra.
Home, la Caselles a Roma, fent un caputxí.
Compte, eh? Però has vist la foto? T'ha agradat això, el caputxí?
Has vist
no?
la foto no, floten el canutasso allà?
Sí, home, sí, l'hem vist per, valenta, per les imatges del 324.
Li treuen tots dos caps, però ella està allà, saps?
Sí,
bueno,
sí.
Com està a l'alçada una mica del Pere Aragonès, li va bé. Els altres s'han de supir.
La abraçada al ja... president, eh?
Bueno, Caselles, ja tornaràs.
Gràcies, Rafa. Nosaltres que tornem també demà a partir a les 8 del matí amb més caravana. Us deixem amb l'Estel al migdia. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.